Bon dia, el regidor de Protecció Civil d'Olot diu que Ri Zero no existeix en cas de crescudes sobtades del riu.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
A mi sempre m'agrada destacar davant d'aquests episodis, no, que el Ri Zero no existeix. Val? I que, per tant, siguem de ser conscients que estem subjectes a situacions de risc, a situacions on davant d'una situació d'emergència doncs es poden generar situacions molt complicades i, per tant, d'aquí la importància que té prevenir o preparar-nos perquè si mai, malauradament, ens toca viure un episodi complicat davant d'una situació d'emergència o que pot suposar algun tipus de risc, ens enganxa el més ben preparats possibles.
Són declaracions de Daniel Sellabona, el programa La Finestra de la Televisió, on, entre altres coses, ha explicat que la zona de les Tries i el Triai són les més delicades de la ciutat, entre altres, i remarca que la prevenció és fonamental per evitar possibles danys. Segons les dades dels darrers estudis de Protecció Civil de la Generalitat, un 12% de la població olotina viu en zones potencialment inundables. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 6 de novembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
En la mateixa línia del tema de portada d'aquest dimecres, l'Ajuntament de les Preses treballa per renovar el pla d'inundació perquè el té caducat des de l'any 2018. L'alcalde Albert Danés ha explicat que, mentrestant, es fan els manteniments necessaris a les lleres i als embornals. A més, disposen de bombes d'aigua preparades per activar-les al polígon industrial. En una situació de risc és imprescindible no agafar el cotxe i allunyar-se, sobretot de torrents i rius. És el que diu Xavi Quintana, president de les ADF de la Garrotxa, que aquests dies ha estat fent tasques de neteja i de suport a la població de Picanya, un dels municipis més afectats per la Dana. En aquest informatiu l'escoltarem. A Tortellà, l'alcalde Josep Reig diu que als ajuntaments petits els costa fer complir algunes ordenances i que els faria falta alguna figura administrativa que els ajudés a controlar l'incivisme del dia a dia. Recentment, Tortellà ha denunciat pintades a algun carrer, però Sant Jaume de Llierca també han tingut botellades i música a altes hores de la nit. A la Vall d'en Bas, millores a la carretera de Vidrà valorades en 210.000 euros. Aquesta és una de les actuacions que l'Ajuntament del municipi ha completat en les darreres setmanes. També s'han fet millores a l'antic camí de Joanetes, al camí de Can Romànic. En esports, el Club Tenis Taula Olot visita un Borges entonat. Els borgencs encadenen dues victòries consecutives, ocupen un lloc més a la taula i seran un rival difícil de vèncer. L'Olot s'hi desplaça aquest divendres a la tarda amb Damien Provost, Diego Pinyó i Arnau Pons. També parlarem de futbol territorial, en concret del Sant Privat d'en Bas, que s'erigeix com un dels equips més en forma de la tercera catalana. Els garrotxins han guanyat 3 partits consecutius i han sumat 14 dels 18 punts possibles. I tancarem l'informatiu parlant de la Lleona de Girona, que és de finals del segle XIII i estava totalment policromada. El president del PEOC i historiador de l'art, Miquel Àngel Fumanal, ha editat el llibre La Lleona de Girona, noves aproximacions des de la història de l'art. En aquest llibre s'hi detallen curiositats que no se sabien d'un dels monuments més visitats i fotografiats de la capital gironina.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Salvador Illa no exigirà responsabilitats al govern del País Valencià per la gestió de la Dana i diu que ho han de fer els propis valencians. El president s'obre a incloure els grups de reunions de treball i no té cap inconvenient a celebrar un ple monogràfic. La recerca, precisament, al País Valencià desapareguts per al temporal continua la desembocadura d'Altúria i l'Albufera. Els equips d'emergències també busquen cossos al riu Magre i a la Rambla del Pollo, just l'endemà de fer-se oficial la xifra dels 89 desapareguts. L'ingrés mínim vital social arriba a 63.000 llars catalanes l'octubre i beneficia més de 205.600 persones. Les prestacions als afectats per al temporal s'incrementaran un 15% entre novembre i gener. Més de 200 artistes faran concerts a Catalunya, Madrid i Euskadi per recaptar fons per al temporal. Les recaptacions es destinaran íntegrament als afectats pels aiguats i inundacions del País Valencià. A la pàgina internacional, el principal protagonista és Donald Trump, que ha guanyat les eleccions als Estats Units a Kamala Harris i recupera el poder al país, prometent mà dura contra els migrants. Els demòcrates fracassen per segona vegada confrontant Donald Trump amb una dona com a candidata. I precisament els líders europeus estenen la mà a Trump per reforçar la relació transatlàntica i els ultres anticipen una nova era. Els països bàltics destaquen el seu compromís en defensa davant dels dubtes del republicà amb l'OTAN.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Temps encara variable, mig ennuvolat aquest dimecres, algun xàfec, tant al matí com a la tarda. No sembla que hagin de ser forts o torrencials, cap aiguat a la vista. I potser dijous i divendres tindria una tongada de més pluges i tempestes una mica més fortes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 6 de novembre de 2024, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i també a radioolot.cat. Comencem parlant del regidor de Protecció Civil d'Olot, que diu que el risc zero no existeix en cas de crescudes sobtades del riu. Diu que la zona, per exemple, de les Tríades o el Triai són algunes de les més delicades de la ciutat i remarca que la prevenció és fonamental per evitar possibles danys. Segons les dades dels darrers estudis de Protecció Civil de la Generalitat, un 12% de la població olotina viu en zones potencialment inundables.
L'informatiu del migdia.
Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com el Meteocat coincideixen que el canvi climàtic està donant episodis de pluja més focalitzats, amb xàfecs forts i amb poc espai de temps, particularment al litoral, com la Dana viscuda aquesta darrera setmana. Fenòmens pels quals la societat ha d'estar preparada i especialment les institucions. En els darrers temps s'ha parlat molt dels protocols d'emergència, plans d'inundació i recursos de què disposen les ciutats i municipis. En el cas de casa nostra, Olot compta amb un pla homologat fa un any i és dels pocs municipis que el té aprovat juntament amb la Vall de Bianya i Baià de Montcal pel que fa a la comarca de la Garrotxa. Després dels fets a la Comunitat Valenciana, una de les preguntes que ens podrem fer és: Olot està preparada per afrontar aquest tipus de fenòmens? El regidor de Protecció Civil d'Olot, Aniol Sellabona, remarca que el risc zero no existeix.
A mi sempre m'agrada destacar davant d'aquests episodis, no, que el risc zero no existeix. I que, per tant, siguem de ser conscients que estem subjectes a situacions de risc, a situacions on davant d'una situació d'emergència doncs es poden generar situacions molt complicades i, per tant, d'aquí la importància que té prevenir o preparar-nos, perquè si mai, malauradament, ens toca viure un episodi complicat davant d'una situació d'emergència o que pot suposar algun tipus de risc, ens enganxa el més ben preparats possibles.
I quines són les zones més inundables de la ciutat? Segons Sellabona, zones com la part baixa dels Desemparats, a l'entorn dels pavellons esportius, a la Ronda Fluvià i a les Tries. També destaca una zona en concret, la del Triai.
Les zones més inundables serien zones més properes, evidentment, al transcurs del riu Fluvià, el seu pas per Olot. Una zona important seria la zona del Triai. Tota la zona del Triai seria una zona inundable. També seria una zona inundable la zona dels Plats de la Mandra, Eixample Malagrida, fins a arribar aproximadament, això quan parlem de retorn a més anys, per tant seria el més improbable, hauria de ser un episodi molt gran, no? Fins aproximadament quan arribaríem a l'alçada del passeig de Barcelona.
En el cas d'Olot, el regidor de Protecció Civil també recorda que ja es va fer una prova fa uns mesos per conèixer com actuar davant una situació com pot ser una inundació.
Com sabeu bé, doncs fa uns mesos ja vam fer una primera experiència, una primera prova, al pavelló Firal, de si havíem de tenir un punt d'acollida davant com podia ser una situació d'inundacions i que, per exemple, doncs, identifiquéssim que hi ha alguna zona o hi ha alguns veïns i veïnes que hem de desallotjar dels seus domicilis i que els hem d'oferir un espai segur, confortable, amb prestació de serveis i que els hi pugui donar resposta i, sobretot, seguretat davant d'un episodi com aquest.
Des de fa uns mesos, precisament, que Olot ja compta amb el Duprocim, un document que permet establir els protocols i marcs orgànics de la ciutat, però també permet prevenir i controlar riscos sobre les persones, els béns i el medi ambient. En paral·lel, concreta la resposta adequada a l'emergència que sorgeixi i organitza així les situacions en cada cas, entre altres aspectes. A les preses en aquesta línia, l'Ajuntament del municipi treballa ja per renovar el pla d'inundació perquè el té caducat des de l'any 2018. L'alcalde Albert Danés ha explicat que mentrestant es fan els manteniments necessaris a les lleres i als embornals. A més, disposen de bombes d'aigua preparades per activar-les al polígon industrial, una de les zones inundables més importants del poble.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Més de la meitat dels municipis obligats a tenir plans d'inundació segueixen sense o el tenen caducat. El 9% d'aquesta població viu en zones inundables i més de 110.000 habitants en entorns de molt alt risc. Gairebé 300 municipis no disposen d'un pla en vigor, una xifra que amb tot suposa una millora en relació als 321 que constaven fa 6 mesos. Tot i així encara en queden que no el tenen renovat i un dels casos el trobem a la Garrotxa i és el de les preses. El seu alcalde, Albert Danés, ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que treballen per renovar el pla i que tot i així estan preparats per fer front a aquest tipus d'alertes.
Ara mateix el tenim caducat, vull dir, l'estem treballant, hem renovat tot el tema del Duprocim a través de Sigma, sí que és una de les coses que tenim sobre la taula per treballar, però més enllà d'això, doncs tenim el suport d'aquí del govern de Catalunya, doncs a través del CECAT, Procicat, tots els òrgans que diguéssim coordinen tot el tema de diferents afectacions, ens avisen doncs, constantment.
Danés també fa referència al que seria un problema per les preses, el desbordament del riu Fluvià. Una situació que complicaria les coses al municipi presenc, però com el constant manteniment de l'entorn natural podria ser menys greu.
Cada any fem els manteniments dels recs, del torrent, intentem tenir-ho tot mitjanament net, o molt net, anem a dir, perquè doncs, si ve una ploguda o una revinguda del riu, doncs estiguem preparats i que l'aigua pugui marxar tranquil·lament. Sí que aquí tenim el problema de les preses, doncs, que recollim tota l'aigua de la zona del Morrià, mitjançant el torrent i la zona del polígon, i aquesta aigua se'ns en va cap al Fluvià. Evidentment que si el Fluvià desborda, doncs aquí sí que podem tenir un petit problema, perquè doncs, hi ha el retorn de l'aigua i podem tenir doncs, algunes inundacions.
L'alcalde de les preses explica que els diners que s'inverteixen en neteja de lleres, recs del torrent i d'embornals són diners ben gastats.
Els diners que invertim doncs, any a any doncs, per netejar doncs, els torrents i els rius doncs, hi són i estan, jo crec que estan molt ben gastats perquè tota precaució és poca doncs, i més a més doncs, a dia d'avui que estem veient aquestes situacions doncs, que han passat al País Valencià i encara més ens reconforta de dir tot el que podem invertir doncs, en neteja d'imbornals, en neteja de lleres, en neteja de recs, en neteja del torrent, doncs, tot això, doncs, aquests diners són molt ben gastats.
Les inundacions són el principal risc natural a Catalunya, amb un historial d'episodis d'origen fluvial, pluvial i marítim amb importants danys materials i humans. Un total de 1.300 km², el 4% del territori, són zones inundables fluvials, on viu el 9% de la població. Precisament l'1% dels més de 1.800 habitants de les preses viuen en una zona potencialment inundable.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. En una situació de risc és imprescindible no agafar el cotxe i allunyar-se sobretot de torrents i rius. És el que diu Xavi Quintana, president de les ADF de la Garrotxa, que aquests dies ha estat fent tasques de neteja i de suport a la població a Picanya, la Comunitat Valenciana, un dels municipis més afectats per la Dana. Quintana també explica que lluny del que es pugui pensar en una emergència com aquesta, ara es necessita sobretot material d'autoprotecció i de neteja. Ens en dona més detalls la Natàlia Moreno.
La Dana, que que va arrasar València dimarts passat ha assumit la regió en un estat de xoc que encara persisteix quan es compleix una setmana de la catàstrofe. Veïns de municipis com Paiporta, Picanya, Massanassa o Catarroja encara estan molt lluny de recuperar la normalitat. Hi ha zones que segueixen sense electricitat o aigua corrent i els carrers acumulen centímetres i centímetres de fang, brossa i cotxes apilats. Alguns sort en tenen del botar. Fa uns dies, l'Ajuntament de Picanya, una de les poblacions més afectades per les inundacions, va demanar a les ADF catalanes el seu suport per dur a terme tasques de neteja. De l'operatiu, que constava de 120 efectius, alguns s'han quedat treballant durant tota aquesta setmana i d'altres han tornat a les seves respectives poblacions. Un dels que ha tornat a casa és en Xavi Quintana, president de les ADF de la Garrotxa i vicepresident de les ADF de Catalunya. Què no s'ha de fer davant d'una riuada o una inundació d'aquest tipus? Per començar, Quintana assegura que no s'ha d'agafar el cotxe ni posar-nos prop de torrents ni rius, però també admet que segurament a València tot va anar massa ràpid. I és que, per posar un exemple, en el cas del barranc de Poyó, dimarts al matí estava pràcticament sec i a la tarda fregava els 2.000 metres cúbics per segon.
El gran problema són aquells torrents secs que nosaltres fa anys que no veiem baixar aigua, no? I que aquí mai hi baixa aigua, de cop tens una precipitació acumulada molt bèstia a les capçaleres d'aquests punts i comencen a desaiguar, i les quantitats d'aigua que passen per aquell torrent sec que no hi baixava mai res, doncs de cop és una torrentada amb molts de litres i que això pot fer molt mal, no? No ens hem d'exposar al cotxe, ho perdrem. Si ho perdem, quan puguem en comprarem un altre, però les vides no es recuperen. Per tant, tot el que vol dir exposar-se a que les corrents d'aigua se t'emportin, doncs això és el que no hem de fer. Aquí, una de les coses que es fa és que quan baixa una torrentada, la gent, doncs, bueno, jo ja passaré per aquest passadís, i treuen les cintes, o no fan cas de les senyalitzacions verticals que hi ha. Tots els punts inundables que travessen en trànsit rodat d'aquí a la comarca estan senyalitzats, o gairebé tots, per un tant per cent molt, molt, molt elevat. No pot ser que quan baixen torrentades encara siguem allò que diuen cas de riuada, no? Tingues atenció i no creuis, doncs no, no, aquí encara ens trobem que la gent, doncs, bueno, jo ja puc passar. I l'aigua a la que supera els 20 centímetres amb un cotxe, la tracció ja no és la que toca i els cotxes ja no, ja suren més que circular.
De les més de 200 víctimes comptabilitzades fins ara per les autoritats a l'àrea metropolitana de València, una gran part van morir ofegades als soterranis dels seus habitatges o en garatges. I és que moltes de les persones que han perdut la vida en aquesta tragèdia ho van fer quan intentaven retirar els seus vehicles de dins d'uns garatges que molt sovint quedaven negats d'aigua amb la mínima pluja.
A València sí que el que hem vist és que la gent estan acostumats que els hi plogui, que se'ls inundin els pàrquings, i la seva necessitat és que me'n vaig a treure el cotxe. I això ens ho explicava la gent del carrer, que ens deien, és que clar, aquí quan plou una mica o veiem que hi ha el risc, doncs anem a buscar els cotxes perquè vagin els cotxes en els pàrquings, se'ns inunden i se'ns fan malbé el cotxe. És clar, molta gent va baixar els pàrquings a buscar el cotxe i no van sortir tots de dintre els pàrquings. Això ens ho deien els mateixos veïns. Jo vaig pujar a la rampa que el cotxe ja em patinava. Perquè el que sí que sobta molt és que ens hem d'imaginar un carrer en el qual baixa aigua, baixen cotxes arrastrats, no?, arrossegats per aquesta corrent, i que quan arriben amb una rampa d'un garatge es transforma com aquell que baixa en fulles per un carrer i s'escolen per la reixa d'un clavegram, no?, sinó que es desvien i cauen a dintre les rampes. Això ja col·lapsa el pàrquing i d'aquell pàrquing ja surt cap més cotxe.
Davant la massiva onada de solidaritat que arriba d'arreu del territori, Quintana explica que, al contrari del que es pot pensar en una situació d'emergència d'aquest tipus, no es necessita ni roba ni menjar, sinó productes d'autoprotecció i de neteja.
El que bàsicament ja no se centra tant potser tant en alimentació així de tot tipus, sinó potser coses més específiques, poder com llets en pols, tema d'alimentació de nens i de nadons, el tema de l'ajuda per treure i fer la neteja, que potser serà més tipus raspalls, pales, mascaretes de protecció, guants i ulleres, no? Tot aquest tipus de material, lleixius, més del tema de neteja, desinfecció i treball del post-emergència, no? Aquesta segona fase que serà més la de netejar tot el que ha quedat destrossat per les inundacions.
Segons han penjat els respectius municipis a les seves xarxes socials, el material que es necessita a hores d'ara són pales, escombres, cubells, productes de neteja, com lleixiu o sabó, mànegues, botes d'aigua de totes les talles, mitjons gruixuts i material de neteja, com guants o draps. El que també preocupa a hores d'ara són les infeccions i malalties, derivades principalment de la convivència amb el fang, l'aigua estancada i les restes orgàniques en descomposició. Així que també es demanen guants, mascaretes i ulleres protectores.
La informació és el que ens mou. Radio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, diu que als ajuntaments petits els costa fer complir algunes ordenances i que els faria falta alguna figura administrativa que els ajudés a controlar l'incivisme del dia a dia. Recentment, Tortellà ha denunciat pintades a algun carrer, però a Sant Jaume de Llierca també han tingut botellades i música a altes hores a la nit, i a Sant Joan les Fonts continuen els abocaments de residus en algunes zones concretes del poble. Gerard Puigdemont.
Alguns ajuntaments de la comarca segueixen queixant-se de l'incivisme. Fa unes setmanes, l'alcaldessa de Sant Joan les Fons, Maria Vidal, assegurava que de tant en tant es continuen abocant residus a una zona pròxima a la Sebastiana. Fa només uns dies, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca denunciava botellades i música a altes hores de la nit en alguns punts del poble, a més de brutícia. I a Tortellà també fa uns dies denunciaven pintades a alguns carrers del municipi. Precisament l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, diu que els preocupa el fet que, com a ajuntaments petits, no saben com fer complir les ordenances, i diu que fa falta alguna figura administrativa que pugui cobrir aquest buit per facilitar la persecució d'aquest tipus d'actituds.
Que no tenim la manera de fer complir les ordenances. Això és un altre tema. Si és un tema ja quasi més administratiu, no? No poder perseguir la gent que parca malament, no poder perseguir la gent que té gossos i els deixa que facin les seves necessitats a qualsevol lloc, no poder perseguir l'incivisme en general, que això crec que potser no s'ho hauria d'ocupar la policia, però que sí que hi hauria d'haver alguna figura administrativa que pogués penalitzar-ho, no? Això sí que ho trobem a faltar, no?, als ajuntaments.
Reig diu que més enllà de crear una policia comarcal, com reclamen ajuntaments com les Preses o Besalú, i atacar el problema de la seguretat, cal esmerçar més esforços en reclamar més Mossos, però també persones que vellin pel bon funcionament dels pobles en el dia a dia.
Ens passem la vida redactant ordenances i després no els podem fer complir, i això és un problema, això és un dèficit que tenim, és un dèficit que té el sistema. Aquí sí que jo crec que que podem dir la nostra, no? Amb el tema més de seguretat, de robatoris, d'actes ja més criminals, penso que ho hem de deixar pels professionals de veritat, els policies de veritat, i aquí el que hem de fer és demanar que hi hagi una policia que se n'ocupi qui se n'ha d'ocupar, que és qui en té la competència, no?
Des de l'Ajuntament de Tortellà asseguren que les persones incíviques són una minoria, però que costa acabar amb aquest tipus d'actituds, que el que provoquen és la pèrdua de diners, o bé per netejar o bé per arreglar desperfectes.
En matèria urbanística, millores a la carretera de Vidrà, valorades en 210.000 euros. Aquesta és una de les actuacions que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha completat en les darreres setmanes. També s'han fet millores a l'antic camí de Joanetes, al camí de Can Ramonic, a més de la creació d'un nou aparcament al polígon de la Serra.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas va completar les diverses millores a camins i carreteres. A l'antiga carretera de Joanetes, la que passa pel Mas de Coromina, s'ha arranjat i asfaltat la via per un import de 90.000 euros, pagats entre la Generalitat i el mateix consistori. Amb 160.000 euros de la Diputació de Girona i de l'Ajuntament, s'ha arreglat el camí de Can Ramonic, que s'estava esquerdant i enfonsant. A la carretera de Vidrà, amb un import de 210.000 euros, subvencionat en bona part pel Pla de Camins, s'hi han fet millores a l'asfalt. En parla Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas.
Està feta, s'ha millorat moltíssim, s'ha asfaltat de nou molt de tram i després els altres s'han posat com pagats però ben fets, perquè penso que ara tenim carretera bona per molt de temps, calia fer-ho.
On també s'han fet millores és el polígon de la Serra. L'Ajuntament ha invertit 12.000 euros per fer una nova zona d'aparcaments i l'any que ve ja es podrà urbanitzar i fer actuacions de millora en una zona que s'ha aconseguit reparcel·lar després d'haver resolt un problema urbanístic d'anys.
Per fi, en el propi polígon de la Serra ha estat molt pesat, 9 anys, 9 anys. Per fi podem urbanitzar de cara a l'any que ve i reparcel·lar el polígon i fer intervencions.
En els darrers mesos també s'ha resfaltat la carretera de la Salut.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Lot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
El Club Tenis Taula Olot visita un Borges Antonat. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Els burgencs encadenen dues victòries consecutives, ocupen un lloc més a la taula i seran un rival difícil de vèncer. L'Olot s'hi desplaça amb Damián Provost, Diego Piño i Arnau Pons. El partit es jugarà aquest divendres a la tarda. Guillem Guardiola.
Moment de demostrar que les dues victòries per 4-0 contra l'Escala i el Linares no han sigut casualitat i que els nous fitxatges ja han aterrat del tot. El Club Tenis Taula Olot visita la pista d'un Borges que encadena dos partits consecutius guanyant davant rivals com l'Arteal Santiago i el Linares. Els olotins hi arriben amb un bon estat de forma i amb confiança després de carregar-se el Linares amb contundència, però no s'hi va l'abadar. A les Borges Blanques jugaran Arnau Pons, Diego Piño i el reforç de luxe d'aquest any, Damián Provost. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, considera que seria el moment perfecte per fer un cop de puny sobre la taula i demostrar el potencial que pot tenir l'equip fora de casa.
A casa ens estem mostrant molt forts i pensem que hi arriba bé i amb ganes de revertir una miqueta la situació que estem tinguent com a visitants, no? Per tant, seria un bon moment per anar allà i fer un cop de puny sobre la taula, emportar-nos el partit i situar-nos a la seva alçada en la classificació, no?
El Borges és cinquè i ha perdut dos enfrontaments contra el Priego i el Pontevedra, equips destinats a liderar la superdivisió. Selles destaca grans palistes de l'equip lleidatà com Norbert Tauler.
Bé, no, el Borges això, doncs, bueno, és un equip que sempre ha estat a dalt. L'any passat una miqueta va ser un accident, va acabar baixant i recuperant la categoria, agafant la plaça del Sant Sebastià dels Reis. Bueno, tenen una plantilla amb tres jugadors importants. El Norbert està jugant molt i molt bé, el Norbert Olé està jugant molt bé aquest any, està d'un nivell increïble, i els altres dos jugadors no parlem de qualsevol, parlem del Joan Massip i del Marc Duran.
Després d'una setmana de descans, el partit corresponent a la sisena jornada de Lliga entre el Borges i el Club Tenis Taula Olot es jugarà aquest divendres a les 6 de la tarda al Centre de Tecnificació Enric Vall, a les Borges Blanques.
De tenis taula passem a parlar de futbol territorial, en concret a Tercera Catalana, al grup 3, on hi juga el Sant Privat d'en Bas, on s'ha erigit com un dels equips més en forma de la categoria. Els garrotxins han guanyat 3 partits consecutius i han sumat 14 dels 18 punts possibles. L'equip de Sergi Sánchez jugarà 2 partits fora de casa contra el Coma Cross i el Sant Joanenc en només 5 dies.
Inici demolidor. El Sant Privat d'en Bas ha començat la Lliga d'una forma espectacular, sumant 14 dels 18 punts possibles i encadenant 3 victòries consecutives. Els garrotxins encara no coneixen la derrota. De fet, només han concedit 2 empats contra equips forts com les Preses i el Cornellà del Terri. L'ajustada victòria en el derbi d'aquest cap de setmana davant el Montagut ha servit per refermar les bones sensacions del filial del Bosc de Tosca. Segons l'entrenador del Sant Privat d'en Bas, Sergi Sánchez, els jugadors han fet un pas endavant respecte de l'any passat.
I crec que l'equip cada dia està creixent una miqueta més. Potser l'any passat aquests partits ens trebaven molt i ens costava molt guanyar-los, partits d'aquests que costa molt perquè els equips se't tanquen i tal, i aquest any estem aconseguint puntuar i estem aconseguint guanyar-los.
El Sant Privat d'en Bas va tancar la passada campanya en sisena posició i lluny de les posicions de dalt. L'entrenador del Sant Privat d'en Bas, Sergi Sánchez, reconeix que l'equip està bé, però lamenta que els objectius no puguin ser del tot ambiciosos.
Pas a pas, partit a partit, al final som Sant Privat, és un equip petit, no tenim futbol base, som gent del poble, gent humil, que ens agrada el futbol i res, passant-nos-ho bé, cada cap de setmana competir com toca, des de la humilitat, des de la bona energia, i això és el que estem fent.
La Tercera Catalana compta aquesta temporada amb garrotxins nouvinguts com el Montagut. Sánchez també destaca el bon nivell de la categoria.
Bé, doncs bé, ostres, sobretot els equips que pugen de quarta, cada vegada, al final ens hem trobat amb el base Vilobí, ens hem trobat amb el Montagut, són equips que acaben de pujar i tenen molt bon nivell, crec, ja a nivell de tercera, i crec que segurament es quedaran en aquesta categoria, perquè realment cada vegada hi ha més nivell, cada vegada hi ha entrenadors amb més coneixement i amb més base, i bé, ja et dic, jo crec que està creixent molt, molt bé la Tercera Catalana.
El Sant Privat d'en Bas visitarà el camp del Coma Cross aquest dissabte a les 4 de la tarda i dimecres que ve jugarà a Sant Joan les Fonts un derbi trepidant contra un equip que només ha encaixat 2 gols i que s'ha postulat com un clar candidat a conquerir Tercera Catalana, el Sant Joanenc.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta.
Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada descobrim alguns dels secrets de la Lleona de Girona, de la mà del garrotxí Miquel Àngel Fumanà. Sabíeu que la Lleona de Girona és de finals del segle XIII i estava totalment policromada en els seus orígens? Tot plegat ho explica l'historiador de l'art i president del PEOC, Miquel Àngel Fumanal, en el llibre La Lleona de Girona, noves aproximacions des de la història de l'art. En aquest llibre s'hi detallen curiositats que no se sabien d'un dels monuments més visitats i fotografiats de la capital de la demarcació. Després d'una recopilació de documents s'han resolt dubtes, però també s'han obert noves incògnites. La Lleona de Girona és un dels elements culturals més fotografiats i visitats arreu de la demarcació i fins i tot de Catalunya. És una de les parades obligatòries per a aquells que visiten la ciutat per primera vegada i que probablement, sense conèixer la història, la visiten. En els darrers temps s'han conegut més detalls d'aquest monument que va patir un accident a finals del 1800 i que ha tingut una evolució amb canvis, no només del seu aspecte, sinó que també del lloc on està situada. Qui n'ha donat més informació editant un llibre és l'historiador de l'art i president del PEOC, Miquel Àngel Fumanal. La Lleona de Girona, noves aproximacions des de la història de l'art, és un llibre on, entre altres aspectes, es descobreix de quin any és el monument i quin aspecte tenia a la seva època.
En algun moment de la segona meitat del segle XIII, segurament finals del segle XIII o tercer quart del segle XIII, per tant 1260-70 cap amunt, i de l'altra que estava totalment policromada. O sigui, s'han trobat restes de pintura en diversos punts, a la cara, els ulls, a la boca, algunes parts de la crinera, el fust, el capitell que l'acompanya. Per tant, ens l'hem d'imaginar molt diferent de com la veiem ara, de color pedra. A més, això està tallat en pedra nummulítica de Girona, la famosa pedra de Girona, la que té els nummulits. Aquests fòssils.
Gràcies a l'edició d'aquest llibre, Fumanal també explica que s'han descobert elements que fins fa ben poc no se sabien i alhora que també s'han generat incògnites. Una d'elles és saber-ne l'autor. A dia d'avui no se sap i, segons l'historiador de l'art, costarà esbrinar-ho.
Bàsicament no sabem d'on ve. El que sí que sabem és que en el moment que es destrueix, que és per un accident de carro l'any 1866 i cau per terra, es trenca molts fragments. En aquell moment ja estava situada en un lloc que, per cert, no és on hi ha el cul de la Lleona. Això també ho expliquem aquí. Està a prop, però no és allà. Diguem-ne, quan es trobava allà i hi ha l'accident, ja havia estat traslladada, però no sabem d'on ve. El que sí sabem, pel tipus doncs, de fust, està tallada amb un bloc monolític, vull dir que és una peça rara. És una peça caríssima a l'època.
El llibre de la Lleona de Girona ja va ser presentat fa unes setmanes a la capital gironina, un fet que ja ha provocat que algunes persones hagin trucat al mateix Miquel Àngel Fumanal per explicar-li petites informacions de l'escultura. Uns detalls que de moment no es faran públics i que podrien arribar a sortir en un futur, en una reedició revisada d'aquest llibre. Descobrint alguns detalls d'un dels monuments i escultures més importants de casa nostra, la demarcació de Girona, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 6 de novembre de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.